Són les 8:30 a les... Mentida, són les 8:37, les 15:37 a la remissió. Passat demà, dissabte, 4 d'octubre, a les 10:30 tindrà lloc a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs, a la Via Púnica 29 a Eivissa, un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat organitzada per Plataforma per la Llengua, amb una durada de 3 hores i un màxim de 20 participants, oferirà eines pràctiques per comprendre i transformar els hàbits lingüístics. Avui parlem amb Astrid Biers, que impartirà aquesta sessió. Bon dia, Astrid, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
És Astrid Bierge o, com es pronuncia?
Bierge.
Bierge, sí, perfecte. Sí. Assertivitat lingüística, ens podries explicar en què consisteix això?
Sí, bé, l'assertivitat de fet és un concepte que prové del camp de la psicologia, no? És un estil de conducta que els creadors dels tallers d'assertivitat ja fa 20 anys, Ferran Suall i Gemma Sanginés, diguem, són psicòlegs i van exportar al terreny lingüístic, no? I l'assertivitat ve a ser la capacitat de fer el que tu vols fer, no? De parar atenció als teus propis objectius, sempre i quan doncs, respectis també els drets dels altres. Exportat a la llengua és la capacitat de parlar en català amb comoditat, independentment de la llengua que faci servir l'interlocutor.
En tot això, quines dinàmiques s'observen doncs, en la parla del català? Ja sabem que és una llengua minoritzada. Quines són les situacions, no?, a les quals s'enfronten doncs, els catalanoparlants en el dia a dia i com es pot aplicar aquesta assertivitat lingüística?
Sí, bé, de fet ho has dit molt bé perquè has dit minoritzada, perquè sovint hi ha gent que ho confon per minoritària, que és una cosa completament diferent. No? Una cosa és que estiguem el català en contacte amb una llengua dominant, no? I l'altra és que sigui una llengua minoritària, que no ho és. De fet, hi ha 6.000 llengües al món,
Astrid,
i el català estan sent primeres.
No sé si et pots col·locar, si tens el mans lliure, si et pots col·locar en un lloc amb un millor cobertura, perquè si tens mans lliures, per favor, no lleva'l, perquè s'escolta una mica distorsionat.
D'acord, no tinc el mans lliures, però ara m'he col·locat en una altra zona, no sé si em sentiu una mica millor.
Et sentim molt fluixet.
No ho sé.
Ah, mira, ara sí.
Ara sí?
Sí, perfecte. Perdona, continua. Estàvem parlant, doncs, això, no?, de català com a llengua minoritzada i les situacions socials que es donen, doncs, en la parla d'aquesta llengua.
Exacte. És veritat que molta gent no parla català, però també és veritat que la immensa majoria de gent el pot entendre, no?, perquè el castellà sí que el parla tothom, el català i el castellà són llengües molt intercomprensibles. Llavors, el que ens trobem és que la immensa majoria de cops en què els catalanoparlants canvien al castellà, ho fan per iniciativa pròpia. No? És a dir, l'interlocutor de davant no et diu ni que no t'entén ni et demana un canvi de llengua. És a dir, a Tallers per la Llengua també donem recursos per què fer, no?, quan et diuen que no t'entenen i per no haver de canviar de llengua, o quan et diuen, et demanen que els hi parles en castellà. No? Però és que aquestes situacions, no dic que no passin, però són les minoritàries. I, per tant, si tots ens mantinguéssim en català fins a aquestes situacions, ja seria suficient perquè l'ús social del català pogués remuntar.
Com fem, no?, per saber fins a quin punt, doncs, això, mantenir-nos en el català o canviar de llengua, quan sí, quan no, perquè de vegades és veritat que si t'insisteixen molt en que no t'entenen, pot resultar una mica violent, pot semblar una mica maleducat. Quina és l'actitud que has d'agafar en aquest sentit?
Bé, a mi, d'entrada, educat o maleducat, no? Un pot ser educat o maleducat en qualsevol llengua. No? Es tracta, l'educació té a veure amb com dius les coses, el to amb què fas servir, el temps verbal, fins i tot que fas servir, no? No és de rebut que la gent et doni ordres. Imagina't que entres a un restaurant i algú et diu, tu, cap allà. No, doncs és el mateix, no? I si algú et diu en castellà, no és una ordre. És veritat que no tothom ho diu d'aquesta manera, hi ha gent que ho demana en educació, però també hem de tenir en compte que quan ens demanen alguna cosa en educació no estem obligats a fer el que ens diuen, no? Estem obligats a una resposta, a donar una resposta educada. A mi si algú que em diu que no m'entén, jo li diré que prefereixo parlar català, però que ja faré un esforç per fer-me entendre. De fet, fixa't que és un dels exercicis que fem en els tallers, perquè la gent té molta por de no ser entesa, és que escriguin frases que podrien necessitar en el seu dia a dia o en la seva feina en català i que pensin que algú que sap castellà seria absolutament incapaç d'entendre. Llavors els participants s'adonen que és molt més difícil del que sembla, que potser sí que hi ha paraules que no s'entenen, però que només busquen un sinònim, o amb una mica de comunicació no verbal, a vegades assenyalant una cosa, no? Doncs ja pots, diguem-ne, desllorigar el que no s'està entenent. I d'altra banda, si algú et tracta malament pel fet de parlar català i tu a sobre ets la clienta, doncs sempre pots decidir anar a un altre lloc. Mm. Una cosa és que t'ho demanin bé, no tens per què fer-ho, però no pots facilitar la comunicació, i l'altra és que si algú li molesta que li parlis en català, vaja, jo particularment, doncs no tornaria a aquell lloc, igual que si em tracten malament per qualsevol altre aspecte.
De vegades semblaria que parlar català és percebut com una mena de caprici, no? Que no és una cosa... És que s'obstina aquesta persona en parlar català. Quan podria parlar castellà?
Sí, de fet, bé, naturalment no és un caprici, no? Quan jo i tu el català d'aquest serveix és, home, d'entrada, doncs, per parlar amb la meva mare, per començar, no? I després, doncs, per moltíssimes altres coses. Però hem de deixar de pensar que l'actitud majoritària de la gent és hostil, de la gent que no parla català és hostil, perquè no és veritat. I aquesta por, no, va calant i ens fa enrere a l'hora de mantenir-nos. I ja et dic, sovint ens fiquem en el servei de l'altre i pressuposem que a l'altre no li agradarà parlar, que li parlem en català, pressuposem que l'altre no ens entendrà, no, etcètera. Per això posarem que l'altre es pensarà que li volem fer la punyeta o som uns radicals o diem el castellà, etcètera, quan senzillament doncs estem exercint el nostre dret de poder parlar en la nostra llengua.
Quins prejudicis hi ha envers la llengua catalana, no només de la gent que no la parla, que no parla aquesta llengua, sinó també de la gent que és catalanoparlant, perquè de vegades nosaltres mateixos tenim prejudicis, no?
Exacte, de fet són els més importants, perquè tu els prejudicis dels altres no els pots controlar, no? Tu del que pots reflexionar i en el que pots pensar és en els teus propis prejudicis. I, per exemple, si tu penses, si tu tens el prejudici que en català ningú t'entendrà, si tens el prejudici, no?, que la vida farà pujada, que arribaràs 2 hores més tard a casa si parles sempre en català, etc. Si tens el prejudici, no?, que per exemple, doncs, et vincules més amb algú en castellà, o si tens el prejudici que és de mala educació parlar català, tot això, tots aquests prejudicis, els que tenim els catalanoparlants, són els que més ens afecten, no? I són, de fet, els més perjudicials, i alhora la bona notícia són els que podem canviar. Llavors, doncs, un a un, en els tallers, doncs, sí que anem desmuntant el que nosaltres anomenem adaptacions cognitives, no?, que serien com les excuses de mal pagador que sovint ens donem per justificar la nostra conducta. No, és que fins i tot hi ha gent... Normalment, mira, l'arrel del fet de que girem de llengua, el motiu d'arrel és que és un hàbit. O sigui, la immensa majoria de gent ho fa sense ni tan sols adonar-se. No, és molt més agradable dir-te, doncs, ai, mira, doncs, giro el castellà perquè sí practico, o giro el castellà perquè, bueno, em costa gens, no? Llavors, doncs, és molt més agradable dir-se això que dir-se que ho fas des del descontrol o que en realitat estàs tenint un comportament de parlant de llengua minoritzada i, per tant, submís, no? I sempre tu adaptant-te a la llengua de l'altre independentment de la jerarquia, no? Perquè sovint, per exemple, pots veure un director d'escola parlant en castellà, doncs, amb la persona que fa feines, amb tot el respecte per la persona que fa feines, però en aquest context la jerarquia és claríssima. Clar, això si s'abraçà en contacte amb joves, aquests nens de manera, o joves, de manera inconscient, integren que aquesta és la norma. Integren que quan algú et parla en castellà, la norma és respondre en castellà. I clar, això que potser és una cosa prou natural, però hem d'entendre que les conseqüències que té a nivell sociolingüístiques són letals, perquè així ens convertim en catalanocallants, no en catalanoparlants. I diguem-ne que dificultem molt l'aprenentatge també per part de les persones que encara no ho saben, i ara no només el dificultem, sinó que fem que el català sigui percebut per la població nouvinguda com una llengua que no necessiten, que no va amb ell, perquè ningú us la parla mai, perquè ningú us la fa necessària.
Quins són els aspectes, diguem, o les eines que més sorprenen en aquests tallers?
Doncs mira, per exemple, una que acostuma a agradar sovint i que la gent normalment no...
Et sentim molt fluix un altre cop, Astrid?
Ara millor?
Sí, molt millor, sí.
Val. Una, un, una de les tècniques o recursos que normalment agraden, no? És emmarcar la situació en un marc de competència. És, per exemple, si tu entres a un lloc i d'una manera que no t'agrada et diuen que no tenen, ui, a mi en català no, a mi m'agrada en castellà, no, ui, és que el català, no. Una cosa que pots fer és sorprendre't, com si no t'hagués passat mai a la teva vida. És a dir, què? Estes mosques dient de veritat, gens de català, zero. No? Llavors, quan la gent se sent rareta o sent que li estàs dient que és un incompetent sense dir-li-ho, no li agrada i normalment baixen veles i et demanen, bueno, m'ho pots dir a poc, no? I dius, sí, cap problema. O fins i tot, doncs, potser doncs, han d'anar a trucar a un altre company que sí que estigui capacitat per atendre'ns, no? Després, per exemple, aquesta és una de les maneres. Sovint la gent té dubtes o vol resoldre les situacions en aquestes situacions més difícils, no? En què directament, de mala manera, et diuen que no t'entenen. Mira, l'últim cop que vaig estar a Eivissa, també me'n recordo que vaig fer una cosa similar, vaig baixar a la zona de l'esmorzar i el senyor que estava allà em va demanar el número d'habitació i li vaig dir 215. I em va fer, així, no? Com volem dir, me hables en cristiano. Llavors, com si fos de 215 a 215, ja. No? La diferència és mínima. Llavors li ho vaig tornar a repetir com si fos burro, no? Me'l vaig quedar mirant mig somrient i li vaig dir 215! No? Clar, no li va agradar, però jo vaig poder complir el meu objectiu, que era parlar català, i no discutir-ne, perquè normalment les solucions estratègiques són molt millors perquè t'acabes sortint amb la teva sense necessitat de discutir-te amb una persona que tens davant que és intolerant, no? Perquè senzillament no li agrada que li parli en català. Però sobretot vull insistir que aquestes són les situacions minoritàries i que al final el que més hem de combatre és el fet de, ai, com que és negre, li parlaré en castellà. Ai, com que porta vel, li parlaré en castellà. Ja. Ai, com que fa de cambrer, li parlaré en castellà. Com que treballa de no sé què, li parlaré en castellà. O senzillament, com que m'ha parlat en castellà, li respondré en castellà. Quan pots perfectament tenir una conversa bilingüe, la immensa majoria de cops no passa res i molts cops fins i tot l'altre t'ho agraeix. No? Dius, ets la primera persona, no?, que em parla en català. Gràcies. Per tant, doncs, hem d'intentar no focalitzar-nos en aquestes situacions i intentar focalitzar-nos en les més fàcils, que són la immensa majoria.
De fet, a nosaltres, com a mitjà de comunicació, aquest, diguem, prejudici també ens passa de vegades, que per un cognom o per una cosa així, doncs, fem l'entrevista igual en castellà, perquè, clar, aquí en directe la fluïdesa és bastant important, de vegades ni tan sols ens podem veure les cares. Quins consells ens donaries a nosaltres?
Jo us donaria el consell que sigueu assertius en el sentit que feu el que vosaltres vulgueu fer. I si a l'altre en algun cas li sembla malament o no us entén, l'altre ja té boca, ja és grandet i ja us ho dirà. No? És a dir, tenim aquesta tendència, és això, no? intentar posar-nos al servei de l'altre i intentar pensar què voldrà i què no voldrà en el terreny lingüístic. Jo proposo, tu parla català, intenta fer-ho amb seguretat, no?, que és molt més difícil que la gent t'ho qüestioni, i si no t'entenen ja t'ho diran i, per tant, ja pots decidir. No? Sovint, a veure, a mi, si jo vaig a un restaurant i no entenen la paraula llobarro, no estaré una hora i mitja dient llobarro, i no? Li assenyalaré a la carta, no?, que normalment està, o fins i tot puc traduir una paraula concreta que no passa res, no s'acaba el món, i li puc dir llobarro és l'ovina, i ja ho ha après, i seguir en català, no? Sovint és això, sovint és una paraula o dos. Imagineu-vos una persona, si no sabeu italià o portuguès, imagineu-vos que un italià o un portuguès volgués transmetre-vos informació, no?, i tingués voluntat de ser entès. Realment penseu que no seríeu capaços d'entendre aquesta persona? O feu-vos la següent pregunta. Davant d'algú que penseu o d'algú que sap castellà i penseu que no us entendrà, pregunteu-vos si us atreviríeu a criticar aquesta persona a la seva cara. No? Perquè si t'entén les crítiques, també t'entén, no?, qualsevol informació que tu li vulguis donar. Per tant, això, no... una manera d'aprendre a ser assertiu, de fet, és fixar-se en les persones que no parlen català. Mm. Ells són la mar d'assertius. No? Pot haver-hi una conferència en què tot funciona en català, tothom m'està preguntant en català, i no tenen cap mena de vergonya ni no? d'alçar la mà i fer una pregunta en castellà, o fins i tot a vegades de demanar al conferenciant que faci la conferència en castellà. No? Vull dir, no estan pensant què pensaran els que estan allà, què direm, si pensaran que és un radical, un anticatalà... No, senzillament s'expressen la seva llengua amb seguretat i amb normalitat.
Totalment. De vegades també passa, no?, que... Bé, nosaltres a Espanya vivim en una comunitat, al final... Doncs això, amb llengües cooficials, en comunitats autònomes, hi ha persones que venen d'altres entorns on s'ha fet una, diguem, una unificació lingüística més, més latent, més evident, i no hi ha aquestes com llengües cooficials, hi ha dialectes, la gent es confon, i és veritat que molta gent que arriba d'aquests contextos no entenen la importància d'aquesta llengua, no entenen que és una llengua, que no és un dialecte, i no entenen la necessitat de parlar-la, perquè ni tan sols comprenen el concepte de llengua minoritzada, cooficialitat, tot això són termes que, bé, al seu context, diguem, del seu país, no existeix. No sé si és important això d'alguna manera per la gent que ve a viure doncs, a Balears, a Catalunya, a València o fins i tot a Galícia, fer entendre doncs, tot aquest marc, no?
Clar, però és que la millor manera de fer-ho entendre és aplicar-ho. Si tu li expliques a algú que el català és necessari, però resulta que després no li parla ningú, no, tu ja li pots dir missa, que aquesta persona el que percep és que no és necessària. De fet, una de les coses que expliquem és que precisament a través dels nostres hàbits lingüístics també transmetem moltes actituds, no? I que l'única manera de predicar efectiva és amb l'exemple. És a dir, per exemple, tu en un nen ja li pots dir 50.000 vegades que dir paraulotes està malament, que si tu dius paraulotes, ell imitarà el que tu fas, no el que tu dius que s'hauria de fer. No? Doncs això és una mica similar. Tu, l'única manera que tenim de fer necessària la nostra llengua, no? és parlant-la i parlant-la amb aquestes persones que han vingut de fora especialment. És a dir, els turcs que van a Alemanya no estan emocionadíssims amb la idea d'aprendre alemany.
Ja.
No és, hòstia, quina emoció, no. Per què aprenen alemany? Perquè el necessiten. Hi ha molt poca gent, no, que aprengui llengües per amor a les llengües. N'hi ha els frics de les llengües que els encanten, però en general la gent aprèn llengües quan les necessita. Si no les necessites, per què hauries de fer aquest sobreesforç? No vull que sembli com si tota la responsabilitat fos dels parlants. És a dir, les institucions també tenen part de responsabilitat en això. El que passa és que nosaltres aquesta part no la tractem.
Clar.
Nosaltres el que tractem són què podem fer nosaltres com a individus i amb els nostres usos individuals. I els dos fronts són necessaris. És a dir, encara que imagina't que tinguéssim les polítiques lingüístiques més protectores del català, que et puguis arribar a imaginar, això no garantiria un canvi en l'ús social del català. Fixa't a Irlanda, no? Es gasten milionades cada any en polítiques lingüístiques, però la gent no parla irlandès. Per tant, els usos lingüístics dels parlants és evident que tenen un efecte macroscòpic i que tenim part de responsabilitat. Ja et dic, només que els catalanoparlants es mantinguessin en català fins que li diuen que no els entenen, doncs l'ús ja es dispararia i moltes d'aquestes persones que no el parlen i que avui, en el seu dia a dia, gairebé mai es troben ningú que els hi parli en aquesta llengua, si cada cop, cada dia hi ha molta gent que te'l parla, doncs és evident que et sents més interpel·lat a aprendre'l, no? Perquè tothom vol ser especial, però ningú vol ser un raret.
Astrid, com van les inscripcions? No sé si encara es pot participar en aquesta activitat, si ja teniu tot complet.
No, doncs no ho sé, no. Complet no. Complet sé que no, però no sé com van les inscripcions, perquè nosaltres som de Tallers per la Llengua, però això organitza Plataforma per la Llengua. No sé com van les inscripcions, però diria que encara hi ha places, per tant, ara, com que no us puc passar un enllaç, però si en el Google poseu Taller d'Assertivitat Lingüística Eivissa, el primer que trobareu serà la pàgina web de Plataforma on poder fer la inscripció.
No sé si en aquests tallers has notat inquietuds, preocupacions, o sigui, la gent es mostra doncs preocupada o jo què sé, ansiosa o amb inseguretats, sí. No? Envers això del poder o no poder utilitzar el català de la seva pròpia condició, no? De ser catalanoparlant.
Jo crec que en els tallers la gent sovint és, quan expliquem les coses, sovint és prou conscient no, de les coses que podria millorar i en la seva actitud individual i comprenen molt bé no, que sovint tenen conductes lingüístiques que van en contra de la seva consciència lingüística, no? Perquè hem de tenir en compte que la consciència no transforma la realitat. Tu pots tenir molta consciència lingüística, que si després no tens actituds lingüísticament responsables, doncs no sumes, al contrari, restes, per molta consciència que tinguis. Llavors jo crec que la gent n'és prou conscient i surt dels tallers amb voluntat de combatre aquest hàbit, perquè al final doncs, qualsevol hàbit, per canviar-lo, s'ha de practicar. I per tant, t'hi has de fixar. Abans d'entrar a un comerç, dic, jo sí, ja sé que aquí em parlaran en castellà i jo respondré en català. O, per exemple, doncs, amb aquesta amiga que sempre hem parlat en castellà i les dues sabem parlar català perfectament, doncs a partir d'ara intentarem parlar català i canviar d'hàbit, etc. No? I la gent surt amb ganes d'intentar combatre aquest automatisme i fer-ho millor. Sí que hi ha molta preocupació per part de l'ús del català entre els més joves, els nens, etc. No? Que la gent es queixa que els nens li juguen en castellà, que fins i tot allò, el Roger i el Martí juguen en castellà entre ells, o sobretot els adolescents. Jo intento dir-los que no desesperin, que els adolescents miren d'encaixar, que ara la llengua que està de moda entre ells és el castellà, que les modes poden passar, i que el millor que poden fer a cara no, és a la gent més jove que tenen al voltant, fills, nebots, alumnes, el que sigui, és fer de bons referents lingüístics. No? I que si fan de bons, si ells prediquen amb l'exemple, al final, no, d'aquí uns anys, quan passin l'adolescència, és molt probable que aquests nanos puguin tenir uns usos més òptims.
Doncs, Astrid Virge, moltíssimes gràcies. Recordeu, aquest dissabte 4 d'octubre a les 10:30 a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs, un taller d'assertivitat lingüística. Moltíssimes gràcies. Que tingui molt bon dia.
Adéu, bon dia.